Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Comencem per això que ara ens explicava en Domènec Subirà, és a dir, el preu del Remdesivir serà un dels cavalls de batalla de qualsevol medicament i de tot plegat, no?
Sí, sí, la manera com es fixen els preus té molt a veure amb el que es pot demostrar que s'ha invertit en recerca, en altres raons, i finalment s'han d'aprovar uns preus que, diguéssim, satisfaguen dintre del que cap al que genera el medicament a la fàbrica o al laboratori i també les autoritats sanitàries. Realment és un preu alt, no és massa alt comparat amb altres medicaments que es fan servir cada dia en règim hospitalari i per casos greus, és a dir, avui en dia els preus de molts medicaments són molt cars, els anticossos monoclonals, moltes coses, però realment el problema, jo crec que, com heu assenyalat molt bé, és que no totes les economies del món poden, diguéssim, afrontar un preu d'aquestes característiques, i si no hi ha un acord per rebaixar-lo, evidentment 2.000 euros queden fora de la immensa majoria de tractaments en països de renta baixa. Veiem com s'arregla.
Per tancar aquesta qüestió dels medicaments i de la vacuna, he llegit, i això sí que és important comentar-ho amb el doctor Trilla, que la Xina ha donat llum verd a administrar la vacuna a membres de l'exèrcit i s'ha saltat tres assajos, s'ha saltat la fase de tres assajos clínics. I clar, et preguntes, home, això pot ser perillós per les persones que la rebin, aquesta vacuna?
No s'ha saltat tres fases, sinó que s'ha saltat la fase 3, que és diferent.
Ah, la fase 3.
S'ha saltat una fase que és molt important. No, cap problema. Que és el que s'administra, diguéssim, a un nombre molt alt de persones després de tenir els resultats, i sempre que diem tenir vol dir fets públics i que es puguin analitzar bé els resultats de les fases 1 i 2. En aquest cas, ells diuen que aquests resultats de la fase 1 i 2 en aquesta vacuna en concret és bona, i sense fer més comentaris diuen i ara ja passem a una fase 3, i dos coses que, des del punt de vista occidental, dius no m'agrada, que és una, això de l'exèrcit. Es pot provar la població general, però l'exèrcit ja han tret ràpidament que no poden donar cap informació per raons de confidencialitat i tal, amb la qual no ens entrarem de res fins que ens vulguin explicar el que ens vulguin explicar. I això no és bo, no és transparència amb les reserves que es tinguin que tenir dintre de la recerca biomèdica. I segona, hi ha un problema que també és important, que és aquesta vacuna amb una fase 3 ja és aquella fase que hem dit que s'administra molta gent que està en contacte o pot estar en contacte potencialment amb el virus, per entendre'ns, amb una zona epidèmica. Mm-hmm. I la Xina, afortunadament per ells, en aquests moments no es pot considerar una zona epidèmica perquè tenen una incidència molt baixa. Fixeu-vos que altres companyies del món que sí que han seguit els passos més reglamentaris i més transparents estan parlant d'assajar la vacuna, per exemple, a Brasil o a alguns països de l'Orient Mitjà on sí que hi ha una circulació important del virus. Per tant, és dubtós, a priori, com tot es pot dubtar, de quin resultat obtindran d'aquesta administració de l'exèrcit xinès amb respecte a l'eficàcia. És a dir, si la vacuna protegeix o no protegeix, que és una de les coses que es pretén respondre en aquesta fase. Si és segura o no és segura, això sí que ens ho podran dir, però vull dir, aquesta eficàcia, almenys en aquest primer plantejament, és una mica dubtosa.
Val. Més coses. L'escola. El retorn a l'escola presencial, sense ràtios, sense mascaretes. Les classes es faran amb grups estables de convivència, més petits que les classes tradicionals, però aquests grups estables de convivència, en què els nanos i les criatures cada dia estaran entre ells, amb ells mateixos i un mestre, i vindran els mestres que hagin de venir a les aules amb protecció, lògicament, amb mascaretes. Això ens garanteix la protecció de les criatures, després tornen a casa o fan activitats en d'altres indrets i l'endemà tornen a les aules.
Exacte. Aquest jo crec que garanteix, redueix a zero, elimina, són paraules que ens hem de treure del cap. El que podem dir és redueix el risc, no hi ha tanta, diguéssim, no es combinen diferents classes i això sempre pot ser un major risc. Això és una bona mesura per dues coses, per reduir, que no per eliminar, per reduir el risc d'un cert contagi en una determinada classe, i segona, també és molt important el fet de que si es produeix un cas en una situació d'aquestes, sempre és més fàcil dir qui forma part d'aquest grup, i per tant aquesta paraula que fem servir ara de mesures quirúrgiques són més fàcils que si et diuen, mira, hi ha hagut un cas amb un professor o un alumne de P3 grup tal, i per tant aquest grup s'ha de quedar de moment aïllat, però la resta de les classes poden continuar, que no si et diuen hi ha hagut un cas amb un alumne de l'escola que s'ha remenat per 6 grups diferents i que ha estat en contacte amb 200 persones. Això és molt més complex, però el que has dit, Mònica, és la realitat. Estaran junts les 8, 6, les hores que duri l'escola, però després, òbviament, jugaran amb altres nens d'altres escoles a casa seva, per tant, no es pot garantir el fet de que no hi hagi algú contagiat, però sí podem seguir millor i reduir, diguéssim, l'abast d'un possible contagi. No sé si, suposo que sí, que el conseller Bargalló i la consellera Vergés, dintre d'aquest pla, han insistit en allò que dèiem ahir. Si el nen no es troba bé o el mestre no es troba bé, no va a classe. Això és molt important perquè, si no, se'ns passarà per alt i ja la tindrem més o menys liada, no?
Sí, sí. I ara mateix, naturalment, quan diu ja la tenim liada, perquè estem molt pendents de cada petit brot o rebrot que hi pugui sorgir. Ara mateix tenim actius a Espanya 51 brots, dels quals s'extrema la vigilància sobre 11, els dos que Lleida. La consellera Vergés insistia que no estava previst retrocedir de fase, però la incidència de la malaltia és molt superior a Lleida que la resta de Catalunya. Aquest és el punt més crític que tenim, no? Perquè ahir Fernando Simón deia que és difícil veure la no connexió entre el brot d'Osca i el de Lleida.
Correcte. Aquí la paraula clau és el moviment o el possible intercanvi de treballadors entre una i altra zona, que per tant pot ser més risc de que hi hagin casos que passin d'un cantó a l'altre, i especialment per les algunes notícies indirectes, la dificultat en seguir algun d'aquests contactes o això, perquè es mouen molt, són difícils de vegades de fer un bon seguiment i per tant un nombre de casos relativament alt, sembla que són 100 i pico casos els dos, tant a Osca com a Lleida. Això ja és una feina important de fer bé el seguiment i el control, que s'està fent bé, perquè el nombre no ha pujat tampoc d'una forma extraordinària, però un risc més important comparat amb altres brots que poden ser doncs, més familiars o localitzats en una residència o en un indret més concret. Aquí, jo crec que per el que s'està explicant, té més a veure on viuen, on dormen, o com es mouen, que no pas amb la feina en si, que segurament també, però que és a l'aire lliure, i per tant aquest grup de treballadors que està més junt formen un risc més important i s'ha de vigilar una mica com evoluciona en els propers dies, però jo tinc esperances de que es pugui controlar. Sembla que no hi ha hagut masses casos nous, per tant, les coses podrien entrar en una fase de bon control.
I de la mateixa manera que hem de felicitar Astúries, perquè Astúries està lliure de Covid després de dues setmanes sense cap contagi, en canvi Castelló, i val la pena comentar-ho perquè és un cas que detecta allò que ja temíem que podia passar. Hi ha un brot que té origen en un sopar durant la revetlla de Sant Joan, i una de les famílies procedents dia de Lleida. S'han confirmat 16 casos a la ciutat que corresponen a un grup format per diversos nuclis familiars. Les 16 persones estan aïllades als domicilis, evidentment, i s'està fent el rastreig de contactes. Però és una celebració de Sant Joan. Un dels membres va tenir símptomes el 22 de juny. Mai insistirem prou, doctor Trilla, que quan ens trobem malament, si us plau, ens quedem a casa, no?
Doncs sí. Aquest és un exemple que jo entenc que amb la millor fe, però la gent no hi creu i diu, bueno, no, tampoc em trobo tan malament. Suposo que no estaria fotut, perquè si està fotut, doncs, lògicament no d'això, no? Però inconscientment potser minimitzem els símptomes. Si es trobava malament és que tenia algun tipus de símptoma i, per tant, és més fàcil que en un ambient tancat, amb gent que no s'ha vist durant temps, que són grups no estables, familiars, es pugui produir un contagi. I és una mala notícia, però també és una bona notícia, com tot, perquè s'ha detectat. Aquest és una mica més complexa perquè venen gent d'altres indrets, com heu dit molt bé, i, per tant, segur que ha costat una mica més fer el seguiment. Els rastrejadors han tingut més feina, però si els tenen més o menys identificat, doncs cada un s'ha de quedar a casa. Astúries, el que deies abans, se'ls ha de felicitar, però sense ser dolent, has de dir, fins avui, perquè ja hem vist llocs que es queden lliures i que dos dies després torna a tenir un altre brot. Ningú s'ha de, com dius, no ens hem de tallar les venes.
No.
Això és normal. Dius, bueno, fins ara estem bé, tant de bo aguantem, en tenim un, ui, bueno, doncs l'intentem controlar i tornem a començar, no? Vull dir que aquest serà una mica el estira, fluixa, vigila, busca durant les properes setmanes, mesos i fins que la cosa s'estabilitzi una mica més, no? Per tant, bueno, bones notícies per una banda i males notícies perquè van apareixent brots en llocs que no tenien una incidència especial realment alta, no?
Doctor Trinya, si vol fugir de nosaltres, cosa que seria comprensible després de totes aquestes setmanes que porta de devoció matinal a Catalunya Ràdio, li vaig a dir els destins on la Unió Europea diu que pot anar.
Vale,
pot anar a Algèria, a Austràlia, al Canadà, a Corea del Sud, a Geòrgia, al Japó, a Montenegro, al Marroc, a Nova Zelanda, a Ruanda, a Sèrbia, a Tailàndia, a Tunísia, l'Uruguai i la Xina, si es porten bé, si es porten bé i són recíprocs. Perquè si no són recíprocs, no pot ser.
No.
Fins aquí, ja estàs acabat. Té aquests destins possibles.
Jo, si em deixes, de moment, i mentre, no, mentre la situació no esquimi gens, estic encantat en col·laborar amb vosaltres cada matí, i la meva destinació és Sitges, de manera que aquest no surt dintre.
Aquí no hi ha problema.
Aquí no hi ha problema, espero que no confinin un altre cop al Garraf i em deixin fora, o sigui, en principi, les coses estan bé. És una bona mesura, jo crec que això dona una idea de serietat, tot i que he llegit, com sempre, la Unió Europea té una lletra petita que diu que cada estat després pot ajustar una mica la seva llista o fer algun canvi, però em sembla que són països molt importants per moltes diferents raons, i per tant és una bona mesura que diguin, bueno, de moment la llista és aquesta i a partir d'aquí pues, ja anirem fent.
A veure si la ratifiquen avui, per això de la Unió Europea ja sap vostè que és molt lent.
Sí, sí,
molt
és liat. És liat. Sí.
Una abraçada, doctor Trilla, fins demà.
Una abraçada.
Que vagi
bon dia
bé.
I fins demà.
Fins demà.